Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carrer tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també, obres a la 2 a Jorba, direcció Girona, en aquest cas, direcció Lleida, volíem dir, deixen un carrer també tallat en aquest punt. I pel que fa a la política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza, anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelià ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables, i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment de la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxer relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació també d'estabilitat general. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gos, de l'AP7, amb bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o fins i tot 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar també malalties, mentre la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable amb núvols baixos a la Costa Daurada, també nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar de nou xàfecs dispersos i, de fet, també alguna tempesta.
Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
Segur que l'heu reconegut directament, s'ha utilitzat en anuncis de televisió, s'ha utilitzat per tot arreu, un tema que més enllà, no, del suport visual que al final i comercial que al final se li ha donat, té entitat per si mateixa. Eren els anys 80, quan els Madness, aquesta formació britànica de ska i pop, treien feien servir, no, la seva cara més pop, més que no pas escatalítica, amb aquest tema. 1982, Our House. Un tema que ens parla sobre la nostra casa, diuen ells, la casa d'una família treballadora a l'Anglaterra, doncs, als anys 80. Explica la història del pare, de la mare, dels fills, no? Cadascú anant a la seva i, bé, cadascú, doncs, aixoplugat sota la mateixa casa. Una cançó que ja quedarà en la retina de tots aquells que van veure la sèrie Els Joves, i d'això parlàvem la setmana passada, perquè, doncs, apareixen els Madness tocant-la en directe en un episodi dels Joves que es deia Sick Malalts. Doncs vinga, entre moltes altres coses que us podríem explicar d'aquesta cançó Our House, que de fet avui ens du a lligar-ho amb el tema del dia. Parlem d'allotjaments en època de vacances. De si preferiu emportar-vos la casa amb vosaltres, no? Anant amb una autocaravana, una camper, sí, i a més us voleu complicar una miqueta més la vida, perquè, doncs, voleu muntar una tenda de campanya, voleu anar de càmping en les vostres destinacions, en les vostres vacances, o si preferiu la comoditat d'un sostre, un sostre de maons, no? No sé, un hotel, fins i tot, en què us ho puguin fer tot, o un apartament turístic d'aquests que surten més econòmics, especialment si sou una bona colla, si no, no massa. O preferiu una casa rural que us permeti moure's per l'entorn i també gaudir, no?, d'un tipus d'allotjament que normalment, doncs, és difícil que tinguem. És curiós la relació que s'estableix amb els habitatges que triem, amb els allotjaments que triem quan anem de vacances, perquè s'acaben convertint en un punt de comparació doncs molt interessant. A vegades, quan tornem a casa, després, no, li donem més valor a la llar. Trobem a faltar la llar perquè no deixem d'estar fora de casa. Doncs no tenim a l'abast totes les nostres coses, tenim lo justet i ja està. Per altra banda, acostuma a passar que quan arribes a casa després d'anar d'hotel o d'allotjament, trobes la casa molt, molt desendreçada, eh? Perquè, clar, allí tens tota mitja vida posada allí dintre i a l'hotel, clar, està tot netet i tot endreçat. I també no ens oblidem d'aquelles persones que realment, quan fan vacances, tornen a casa, perquè aprofiten per visitar el seu poble, la seva família, per tornar en aquell lloc on tenen la casa de veritat. El concepte d'habitatge, el concepte de casa, que ben fet, tindria moltes més cares de què parlar-ne, i una d'elles és l'econòmica, però d'això, això ja seria ja una qüestió una qüestió major, que ho deixaríem per un altre dia, segurament no ens faria somriure tant a primera hora del matí. Vinga, va, que saludem a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Ai, comencem la setmana, no sé com dir-te, il·lusionats, però amb molta feina. Com ho teniu per Cardedeu? Sí. Quina sensació teniu?
La veritat és que es gira feina, sí. Ve una setmana intensa per motius positius, no?
Sí.
Però sí, sí, ve una setmana intenseta.
Molt bé. Doncs avui ja veureu que avui, demà i especialment dimecres, el programa es vesteix d'eclipsi. Anirem esquitxant temes que tenen a veure amb l'eclipsi, però de moment mantenim aquest que en principi és més general, no? Què preguntem concretament,
sí.
Aina?
Mira, avui parlem de l'allotjament, vale? Perquè quan pengem vacances d'estiu, una de les primeres decisions que hem de prendre és on ens allotjarem, no?
Clar.
Hi ha qui no renuncia a la comoditat d'un hotel, qui prefereix desconnectar en una casa rural envoltat de natura, també hi ha qui gaudeix de l'ambient de càmpings i qui aposta per la llibertat d'una furgoneta camper per improvisar les rutes sobre la marxa i anar fent, no? Al final no hi ha una fórmula millor que una altra, tot depèn simplement de la manera com ens agrada viure els viatges a cadascú de nosaltres. Però aquest estiu hi ha un ingredient que fa que moltes persones hagin planificat les seves escapades d'una manera molt especial. Mm-hmm. I és que aquest dimecres 12, el cel ens regalarà un eclipsi solar, que és un fenomen astronòmic excepcional que es podrà veure, doncs, des de gran part d'Espanya, i que ha despertat interès en moltes persones, d'acord? Llavors, Això ha fet que alguns allotjaments situats en espais naturals, lluny de la contaminació lumínica, amb bona visibilitat, doncs s'hagin convertit en opcions molt buscades aquests dies. Llavors, avui el tema en si, en general, és allotjament, és a dir, si preferiu campers, hotels, càmpings, cases rurals, però com que tenim aquest fet de l'eclipsi, us ho preguntem enfocat al dia de l'eclipsi, és a dir, on us agradaria a vosaltres passar la nit de l'eclipsi? A una casa rural, per exemple, que podeu tenir menys contaminació lumínica, a una camper, agafar i marxar on sigui. Llavors el tema és aquest.
Mm-hmm, molt bé, doncs ja està, envieu els vostres missatges, ja sabeu, a través de l'Instagram, no? Obert Vacances.
Ah, exactament.
I també ens podeu anar seguint, i si no, per WhatsApp, que ens agrada molt que ens envieu àudios.
Ens encanten els àudios, així que tant per una via com per l'altra estarem encantats de rebre les vostres respostes.
Doncs vinga, a les 10 passem comptes. Ai, no, moltíssimes gràcies, fins ara.
Fins ara.
Per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
Ja us dic que entre avui i demà, i especialment demà passat, dimecres, parlarem d'eclipsi des de moltes vessants i ens ho farem venir bé perquè aquells continguts que habitualment us oferim a l'Obert per Vacances doncs tinguin aquest tint, no?, d'eclipsi solar total. Començarem parlant d'aquestes de les ulleres inclusives, o com veuran, més que ulleres, com veuran l'eclipsi aquelles persones cegues, aquelles persones invidents, com viuran aquest dia tan especial. A la 11 ja s'ho han pensat i fins i tot han adquirit uns kits per tenir la sensació auditiva, no?, que els descrigui com serà l'eclipsi. Ara ens ho explicaran des de delta.cat. Per altra banda, també parlant d'ulleres, coneixerem un fabricant, un dels molts fabricants que hi ha d'aquestes ulleres especials i homologades. Com són? Què tenen d'especial els filtres? Com podem distingir-les d'unes ulleres que no són homologades? Penseu-vos una mica, depèn d'on les hagueu comprat, segur que no teniu dubtes, però potser depèn d'on les hagueu comprat, doncs encara podeu dubtar una miqueta com han de ser, i sabrem també que això és interessant, com els ha crescut la demanda. Fabricants d'ulleres per l'eclipsi, un altre dels temes que ens ocuparan el programa d'avui. Com dèiem, us explicarem com s'ha vist afectat també el turisme rural pel que fa a aquesta diada tan especial de l'agost. Per altra banda, també donarem quatre pinzellades a dilluns, a dos dies de l'eclipsi, sobre com serà el dispositiu de trànsit per una jornada que es preveu amb mobilitat concentrada i fins i tot complicada. En temps de mar, canviarem totalment de tema. Això sí, parlarem de la tortuga careta, perquè no tot és eclipsi, tot i que els animals marins, jo crec que d'alguna manera o altra, tots els animals en general també ho viuran, però vaja, no serà el tema del mar a mar. Parlarem d'una altra qüestió, que és la tortuga careta. I en temps friki, aquest espai que ens ofereixen des de Vilafant i que ens donen idees, no?, de mangas, d'animes que ens poden agradar, doncs avui ens explica la història de Berserk, una història que de fet comença, arrenca també amb un eclipsi. I mira, els nostres tècnics, el Lluís, el Joan Maria, avui el Gabriel, que el saludem, a partir d'ara el saludarem cada matí també, jo us veig una mica com a embullats, com jo, no?, amb els pelos així, els cabells una mica desenfadats. Doncs a Premià de Mar avui ens direm com ens podem posar guapos, com podem arreglar-nos el cabell de cara a la jornada de dimecres, perquè l'eclipsi n'era moltíssimes fotos afegides i hem de quedar ben xulos a les fotos. Avui anem de perruqueria, d'estètica capilar. Comencem, doncs, el programa i ho fem com és habitual amb la ronda d'actualitat.
Obert per vacances.
La primera parada, com és habitual, també la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Bon dia, bon cap de setmana. Heu passat o què? Caloreta?
Sí, home, encara sí, molta, no?, calor, però hem anat tirant.
Molt bé. Vinga, va, que comencem amb una notícia que ens va parlar de tràfic d'animals. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de la P7 i alerten que alguns poden portar malalties.
De fet, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis un cop han venut normalment gossos, que és l'animal més freqüent. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Toni Martín és el cap de l'URMA a Girona.
Pensa que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Tenc que el benefici és important. Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control.
Canviem de tema. Un home de 61 anys va morir ofegat dissabte mentre es banyava al mar endins a la zona de la platja de l'Estartit.
Sí, l'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre dissabte cap a les 6 de la tarda alertant d'una persona que estava surant a l'aigua a mar endins. L'home es trobava en una embarcació i es va llançar a l'aigua a nedar i no va poder tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan el van poder pujar a l'embarcació. Allà li van començar a fer les maniobres de reanimació i posteriorment el van traslladar al port de l'Estartit, on el SEM va confirmar que la persona ja havia mort.
I tanquem amb una notícia que ens parla de que Girona posa 41.068 sancions en un any amb els nous radars de velocitat.
Es tracta dels aparells ubicats al carrer de Barcelona, el del riu Güell, el de Pedret i a l'avinguda Josep Tarradellas. Precisament aquest és el que hi ha davant d'una escola, els Maristes, un punt on el volum de sancions no ha disminuït, com ha passat a la resta de punts de la ciutat. De fet, aquest aparell ha multat a 22.309 vehicles en un any, que suposa el 54,3% de les sancions posades. Entre el 13 d'agost i el 31 de desembre de l'any passat, aquest radar va sancionar 11.998 conductors que superaven els 30 km/h, mentre que entre l'1 de gener i el 31 de juliol ja se n'han multat 10.310.
Doncs amb aquestes xifres tanquem la connexió amb Girona. Girona FM, Pau Villafanya, moltes gràcies i fins demà.
A reveure.
Actualitat barcelonina també la que ens aporta Cugat Media. Tina Forés, bon dia.
Bon dia, Núria.
Comencem parlant de que el risc de violències masclistes creix durant els mesos d'estiu.
Sí, els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament de la víctima en són els factors principals. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covelo, explica que sempre hi ha més risc d'una violència més greu en moments de canvis, com una separació, un embaràs o un postpart, o també les vacances, cosa que el Departament d'Igualtat i Feminisme corrobora. Argumenta que les violències masclistes són les mateixes, però les circumstàncies. Covelo avisa que els infants també són afectats directes. Des del 2011, a Catalunya, més d'un centenar d'infants s'han quedat orfes per la mort de les seves mares víctimes de violències masclistes.
Passem a notícies molt més positives. La Conselleria de Cultura estudia impulsar una companyia nacional de teatre a més de la de dansa.
Al seu entendre, es tracta de projectes que tenen molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta i s'ha de treballar bé. Sònia Hernández del Modóvar és la consellera de Cultura.
Fer estructures d'aquesta magnitud s'ha de treballar amb els sectors i per tant nosaltres ho estem analitzant dintre d'aquesta manera que tenim de treballar, que fa temps que des del Departament de Cultura està establerta, que és impulsar polítiques però sempre en diàleg amb els sectors corresponents a cada àmbit, doncs seguirem fent-ho de la mateixa manera. Per tant, doncs hi ha molt per parlar, n'hem parlat de manera informal amb tots ells, però hem de fer un espai de treball per veure com hem d'articular tot això.
La titular de Cultura circumscriu la iniciativa a la voluntat de la Conselleria de donar un impuls a la creació, un dels eixos que considera que té el govern amb l'objectiu d'impulsar la creació per millorar la feina dels artistes.
I la manca de places de centre ocupacional al Maresme alarma familiars i gestors.
Sí, alerten que les places disponibles a centres ocupacionals del Maresme per a persones amb discapacitat està arribant al seu límit. De fet, la Fundació Maresme ha engegat una campanya de captació de fons per obrir un nou espai al curs 2027-2028, quan preveuen que s'hauran quedat sense places disponibles. El director de l'entitat, Albert Vidal, assegura que quedar-se a casa no és gens positiu per a aquestes persones. Als centres ocupacionals destaca se'ls dona una alternativa de vida que inclou esport, creixement personal i activitat laboral terapèutica. La Fundació Maresme calcula que farà falta reunir prop d'un milió d'euros per fer realitat el projecte.
Tina Forés, moltíssimes gràcies des de Cugat Media. Una abraçada i no marxis massa lluny.
Fins ara, Núria, que vagi bé.
Li diem fins ara a la Tina perquè ella ens portarà la notícia, la informació relativa al dispositiu de trànsit. Però de moment és hora de marxar cap a Lleida. Emun, Arnau Vilà, bon dia.
Bon dia, Núria.
Com afronta Lleida les hores prèvies a l'eclipsi total de sol?
Doncs mira, la previsió és que ja a partir d'avui es comença a intensificar-se l'arribada de visitants a la demarcació amb l'eclipsi com a principal reclam turístic. Segons les últimes dades, l'ocupació hotelera a Lleida se situa al voltant del 95%, molt pel sobre del 30 o 40% habitual en aquestes dates. Les poques habitacions que encara es poden trobar per la nit de dimecres tenen un preu mitjà pròxim als 162 euros, mentre que alguns apartaments arriben als 842 euros. L'efecte també es nota fora de la capital, especialment a les comarques situades dins de la franja de la totalitat, on l'oferta d'allotjament és més reduïda. Hotels, cases rurals i apartaments turístics afronten una demanda molt superior també a l'habitual. Tot plegat fa preveure una arribada important de visites durant les pròximes hores, amb el gruix dels desplaçaments concentrat entre demà i dimecres.
I una esllavissada al barranc del Puy de Linya ha provocat importants afectacions en un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
El moviment de terra i pedres ha arrossegat una gran quantitat de material fins a la zona d'aparcament i amb almenys 4 vehicles que hi havia estacionats. No hi ha hagut danys personals. Els treballs per retirar la terra i les pedres i recuperar la zona han començat aquest diumenge amb màquines retroexcavadores i personal del Parc Nacional, l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i l'estació també d'esquí. L'aparcament ha quedat tancat temporalment mentre es treballa per garantir que l'accés es pugui fer amb seguretat, tot i que la previsió és que avui es pugui reobrir una part de l'aparcament sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. Tot i això, des del Parc Nacional demanen extremar les precaucions i recomanen als visitants evitar l'accés amb vehicle privat mentre es mantinguin les afectacions.
I encara un darrer punt per explicar-vos que els bombers continuen buscant un parapentista belga de 56 anys. Va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec d'Ares.
L'home s'allotjava en un càmping d'Àger i la seva dona va alertar des de Bèlgica després de diverses hores sense poder contactar amb ell. El dispositiu amb bombers, Mossos, drons i gossos ha rastrejat el Montsec per terra i aire, però de moment sense èxit. Els equips no han pogut confirmar si el parapentista va arribar a iniciar el vol i també investiguen la possibilitat que hagués volat fins a l'Aragó, on la recerca s'ha coordinat amb la Guàrdia Civil. En paral·lel, un altre parapentista de 30 anys ha resultat ferit greu a Fígols i a Linya després d'impactar contra unes roques i ha estat trajat a l'Hospital Vall d'Hebron.
Moltíssimes gràcies, Emun, des de Lleida. Arnau Vilà, una abraçada.
Que vagi molt bé, Núria.
Fins demà. Tanquem la ronda, també com és habitual, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia.
Bon dia.
La marca Tarragona es va consolidant entre les operadores. Per primer cop es comença a detectar interès per venir a l'hivern, no?
Sí, per les operadores de creuers, que no t'ho havia posat. La ja, marca magra. Per si algú no ho entenia.
No són les de telefonia, són les de creuers.
Són les de creuers, molt així com es diu marca Tarragona. Doncs sí, a veure, anem a explicar-ho bé. Ja ha començat la temporada de creuers. Ja saps que a partir del mes d'abril, maig, comencen a arribar creuers aquí a Tarragona i han explicat que els mesos de juliol i agost han anat molt bé, però que la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre, que són els mesos més forts. El més novedós és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals.
Estem començant a veure que hi ha algunes peticions, poques, evidentment, però és una cosa que no havíem aconseguit fins ara i sembla que s'està movent algunes peticions per hivern. I això és molt interessant, perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que no, doncs mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
Tot i això, de moment es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no previstos, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que arriben cada divendres.
Repassem notícies d'altres territoris. Anem a Montblanc.
Doncs sí, l'Ajuntament de Montblanc ha demanat que Google Maps posi algun tipus d'avís sobre divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes, quan hi ha molt de trànsit, no recomanin passar per dins del nucli urbà quan aquestes retencions es troben a l'N240 i a l'AP2. També, a veure si ho dic bé, Babak Tafreshi, reconegut fotoperiodista, científic i col·laborador habitual de la revista National Geographic, Traffic Society, visitarà Tarragona. Núria, ho visitarà aquests dies per immortalitzar l'eclipsi solar total.
Farà fotos des d'aquí?
Exacte, farà fotos des d'aquí, ja saps que és un dels llocs on millor es veurà, i Tafreixi és considerat un dels grans mestres mundials de l'astrofotografia i de la fotografia nocturna i paisatgística. I acabem al Delta de l'Ebre perquè els turistes accepten regulacions d'aparcament per protegir l'entorn, i un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que la satisfacció amb la visita és el principal factor que explica el suport dels visitants a mesures de restricció d'aparcament en entorns naturals.
Moltíssimes gràcies per aquesta informació tan, tan escampada. Tot territori, Marina, una abraçada.
Sempre fem territori. Fins ara. Fins ara.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Vinga, va, que com ja sabeu, perquè ja us ho hem dit i ja ho sabeu, dimecres viurem a casa nostra un episodi extraordinari, astronòmicament parlant, un eclipsi solar total. Un episodi, un fenomen que sembla que no passa a Catalunya des de l'any 1905 i que tardarà uns quants anys també en què es pugui veure des de casa nostra. N'hi ha d'altres, d'eclipsis solars totals, però vist des d'aquesta manera, en la seva totalitat i a Catalunya, doncs això, encara tardarem uns quants anys. Tot plegat passarà entre 8:15 i les 9 del vespre, depèn d'on us situeu, no? I en funció de la ubicació, com dèiem, on us trobeu, en les hores prèvies hi ha molta gent que es desplaçarà cap als punts on aquest eclipsi es vegi millor, perquè no es veurà igual a tota Catalunya, i on es veurà millor bàsicament serà el terç sud del territori. Per tant, es preveu molta mobilitat, tant el mateix dia com els dies previs. Volem parlar de trànsit, ras i curt. Aquesta és l'entrevista que teníem preparada. De fet, teníem preparada una entrevista amb el responsable, amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el Ramon Lamiel. S'ha excusat, van de reunions aquests dies, estan acabant de modular el que serà, doncs, el dispositiu de trànsit, especialment, com dèiem, per els dies previs, però especialment per al mateix dimecres. Això vol dir que estan en plenes reunions i ja ens han avançat que el dimarts a les 10 del matí oferiran una roda de premsa, suposem que doncs acabant de donar els detalls ja tancats de com anirà tot plegat. Però sí que una mica el dispositiu, la prèvia, per dir-ho així, no? El dispositiu a trets generals ja el coneixem i ara us l'explicarem una mica perquè tingueu en compte si sí o si us heu de desplaçar, que de fet la recomanació és, si ho veieu des de casa, mireu-ho des de casa, però si sí o si us heu de desplaçar, doncs que tingueu en compte les rutes i les vies que poden ocasionar-vos menys embussos, menys problemes. En tot cas, tota la informació l'ha recopilat la Tina Forés, la nostra companya de Cugat Media. Tina, bon dia.
Bon dia, Núria.
Què sabem hores d'ara? Que això pot canviar, ja us dic, posterior a la roda de premsa, no?, de dimarts, de demà a les 10, però de moment, què ha dit el Servei Català de Trànsit sobre com serà aquest dispositiu?
Sí, ja donaran més detalls, però mira, de moment el que et puc dir, que no és tampoc cap secret, és que l'autopista P7 serà l'eix principal de mobilitat durant aquesta jornada i, per tant, en la que hi haurà més congestió en segons quines hores, no? Com sempre és aquesta AP7, i davant d'això, una de les mesures principals que han pres és el de recomanar a la població que utilitzi, doncs, vies secundàries, no?, per poder distribuir aquests desplaçaments segons la destinació d'observació de l'eclipsi. En aquest sentit, les vies que ells donen com a alternativa, per una banda la C25 i la A2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, d'altra banda la AP2 per accedir a zones d'observació com podrien ser Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la A7 i la N340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però què passa, Núria? Que d'altra banda també es preveu un augment significatiu del trànsit en diverses vies secundàries properes a les zones d'observació.
Clar, totes aquestes
llavors
que has dit...
Exacte, de retruc. No, clar, la N340 i la A7 són unes de les que es preveu que també hi hagi aquest augment significatiu. D'altra banda, la A27 a l'Alt Camp, la N240, el que seria Conca de Barberà i Ponent, i la T11 i N420 a la zona de Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
Tinguem clar això, són les vies que enllacen les poblacions d'aquest territori, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que clar, sigui per als cotxes, els vehicles que podem venir de Barcelona o de Girona o d'altres punts, o sigui per la mateixa població que es mogui per aquí, es veuran implicades. Penseu que és Alt Camp, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que seria la nomenclatura general, però a partir d'aquí les comarques més afectades serien Alt Camp, Conca de Barberà i Ponent, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Molt bé.
Clar, i a més aquestes recomanacions d'utilitzar vies alternatives a l'AP7 no només fan això des del Servei Català de Trànsit, sinó que també desplegaran tot un dispositiu especial, no?, el que comentàvem, amb diverses mesures per tal de facilitar i acompanyar la mobilitat derivada d'aquest eclipsi.
Clar, vull dir, ells pensen que aquestes vies estaran a rebentar, no? I llavors, què faran? Com ho arreglarem això una miqueta?
Doncs mira, per una banda, ho reforçaran amb tot el que seria senyalització. El que volen fer és un reforç de la informació a peu de carretera a través d'aquests panells de missatges variables, fixes i mòbils, i també el que volen fer és instal·lar senyalització específica per guiar una mica aquests conductors cap als punts d'observació, de manera que els hi sigui més fàcil, si desplacin, tinguin més indicacions per arribar més fàcilment cap a aquests punts de destí. Alhora, també, aquest dispositiu el que es farà en coordinació amb altres departaments, com per exemple els Mossos d'Esquadra i policies locals, és fer controls als accessos de les zones d'observació. Mm-hmm. També faran patrullatge intensiu estàtic i dinàmic per distribuir els fluxos d'entrada i sortida per diferents itineraris, tot plegat per evitar col·lapses i estacionaments indeguts als vorals.
Per tant, esteu ben atents als panells, als missatges, no?, extraordinaris que aquell dia hi siguin, als senyals, especialment jo crec que els panells luminosos els podran utilitzar molt bé, i sobretot a les indicacions de tot aquest personal, segurament us faran canviar la ruta, no? Esteu preparats perquè us facin canviar la ruta, perquè potser l'entrada per on volíeu entrar, doncs no, us haureu de desviar del camí, bueno, i qui sap si acabareu amb un destí una miqueta diferent d'on podíeu, d'on preveieu anar, tot depèn de la fluïdesa del trànsit i tot plegat.
Mentre al final acabin dormint o en tenien reservat, ja...
Bé, això, clar, és que jo crec que amb això ens hi trobarem, i aquesta serà la pregunta del dia, no? Jo no puc passar per aquí, però si jo tinc l'habitació aquí, no?
Exacte.
Veurem com s'hi arriba, però en tot cas és això, hi haurà moltíssims agents, no?, Mossos d'Esquadra, policies locals, que aniran direccionant de manera que no es faci un coll d'ampolla, que no se'ns faci un embut allí. Escolta, i els accidents, Tina, perquè jo crec que algun accident serà inevitable.
Sí, bueno, quan hi ha un augment considerable del trànsit, no?, també pot ser que es donin accidents a la carretera, més probabilitat, i que això, per tant, provoqui retencions. I en aquest cas, una altra de les mesures que es posarà en marxa és un reforç del dispositiu de grues per a retirar possibles cotxes, no?, possibles incidències, i també es farà patrullatge i vigilància aèria, sobretot a les vies de l'AP7 i a la zona de l'Ebre.
Què passarà amb aquestes vies, amb tots aquells vehicles que normalment hi circulen, que siguin vehicles pesants, camions, i que encara entorpirien més, És un dia laboral, dimecres. Què passarà
doncs,
amb tots aquests vehicles?
Amb aquests vehicles també hi haurà restriccions, estem parlant de vehicles pesants a mercaderies, transports especials, vehicles que transportin mercaderies perilloses. En concret, aquests camions no podran circular per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona en sentit sud, ni tampoc per la N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar, també en sentit sud, entre les 5 de la tarda i les 12 de la nit. A més, també es preveuen limitacions de circulació per als vehicles de transferies en general, i els autobusos amb una massa màxima autoritzada igual o superior a 7.500 quilos. Aquests vehicles el que hauran de fer és circular obligatòriament pel carril dret, sense poder efectuar avançaments, i amb una velocitat màxima de 80 km per hora a l'AP7. Les limitacions s'aplicaran en tots dos sentits, entre Ulldecona i el Vendrell, des de les 2 del migdia i fins a les 12 de la nit.
Ara us ho estem dient així com de carrereta, com molt, molt, molt directe, hi ha moltes dades. Jo us recomano que us poseu el podcast de nou, que torneu a escoltar,
sí.
que l'Obert per Vacances queda enregistrat, i per tant el podeu descarregar de la web de qualsevol de les vostres ràdios locals, i res, us torneu a posar el podcast i aneu apuntant. En tot cas, el missatge, i ara donarem més dades, però el missatge, ja ho veieu, és: si podeu evitar fer carretera, molt millor. Molt millor. Zones que es preveuen més afectades, més o menys ja ho hem dit, però hi ha punts especialment calents, Tina.
Sí, evidentment, Terres de l'Ebre i Prades, on
Prades,
es veurà
Prades.
Aquest... Sí, Prades.
És que també. Prades l'estan liant parda,
Sí, ja ho explicareu.
Sí, ja ho explicarem demà.
Exacte. Doncs sí, el Delta de l'Ebre és un dels punts en què es preveu una afluència més elevada de visitants, i per aquest motiu s'establiran regulacions de trànsit específiques als accessos de diversos municipis de la zona, com podrien ser l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpida. ràpida, perdona, i Prades, que ho comentàvem ara, han habilitat zones d'aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d'observació, i a més s'establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar l'accés i evitar retencions.
A Prades us explicarem demà amb una connexió en directe que establirem des d'allà, però és un dels punts més calents. Ells, des d'aquest cap de setmana ja, que estan com de festival, festival de l'eclipsi, amb activitats prèvies, ves que hi ha un observatori i, de fet, les muntanyes de Prades són un lloc privilegiat per veure l'eclipsi i per tant es preveu això, que sigui un dels punts xulos però també problemàtics en aquest sentit de volum de població. Tina, ja per acabar, que ni tu ni jo som especialistes i el que direm segurament serà molt lògic, però val la pena doncs acabar amb quatre consells que resumeixen no, per posar en valor totes aquestes dades que hem donat, que ens diuen des del Servei Català de Trànsit també a nivell de recomanacions.
Sí, mira, simplement coses molt lògiques, eh? Planificar el trajecte amb antelació si és que ens hem de moure, consultar una mica l'estat del trànsit abans de sortir i sobretot seguir les indicacions tant a peu de carretera dels agents i del personal organitzador i prioritzar sempre la informació oficial i la senyalització existent a la carretera.
Tina Forets, des de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies per aquesta posada a punt de lo que és la informació de trànsit, el dispositiu de trànsit per l'eclipsi, i estarem molt pendents de si hi ha alguna actualització de darrera hora a tot plegat arran de la roda de premsa que ens convoquen demà a les 10. Gràcies, Tina, una abraçada.
Adéu, Núria, que vagi molt bé.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
Doncs seguim parlant de l'eclipsi i ho fem ara des d'un altre punt de vista. L'eclipsi inclusiu. Milions de persones mirarem al cel el dia 12 per veure aquest eclipsi total de sol. Però com pot viure un eclipsi aquelles persones que no poden veure? En aquest sentit, l'ONCE ha impulsat diferents mesures per fer que l'eclipsi sigui més accessible i segur també per les persones cegues. I tot plegat, aquest eclipsi inclusiu, ens en parla Diana Mar, de DeltaCat.
La resposta no passa necessàriament pels ulls. La baixada de temperatura, els canvis en els sons de la natura i la sensació de l'aire sobre la pell també formen part d'un fenomen que enguany la tecnologia permetrà experimentar d'una manera nova a les persones cegues o amb baixa visió. Fran Sánchez, director de la ONCE a Reus, ens proposa començar per una cosa tan senzilla com deixar de pensar només en els ulls.
Una persona cega o deficient visual pot gaudir de lo que és un eclipse, pues no utilitzant la vista. En la descripció d'una altra persona que faci la descripció, però també pues se pot sentir a través de la pell, perquè clar, el sol, la qualitat del sol que ens arriba és diferent, amb els sons que ens arriba de la naturalesa que tenim al nostre entorn, es viu l'aire, que diuen que pot baixar fins a 10 graus, es viu utilitzant altres sentits.
Clar, però en un eclipse, per exemple, l'oïda com s'utilitza? Sí que parlaves de la sensació a la pell perquè es preveu que hi haurà una baixada de temperatura.
Han comentat que a vegades se fa aquest aire que es produeix abans de ploure, que baixa la temperatura i surt aquest aire que ens arriba abans d'una pluja, i tot això se sent a la pell, se sent a l'oïda. Diuen que si estàs a la naturalesa per uns instants queda com adormida i després quan torna el sol se reactiva, i és viure-lo a través d'aquest sentit.
A Reus la previsió és disposar de 12 dispositius, alguns dels quals es podran connectar a sistemes de so perquè l'experiència sigui compartida. S'espera la participació de més d'un centenar de persones vinculades a la ONCE. I és precisament aquí on la tecnologia deixa de ser només una ajuda tècnica i es converteix en una eina d'inclusió.
Pues aquest dispositiu que ens han presentat en uns tallers que van fer a les diferents agències de la ONCE, de l'iZone, que és un dispositiu que té una tecnologia que transforma la llum en so i fa que va canviant el so de més greu a més segut en funció de la llum. És un to molt harmònic i sobretot el que permet aquesta tecnologia és gaudir de l'eclipse en temps real. Una persona cega i una persona vident, perquè els dos a l'hora.
Diguéssim que realment ens trobem davant d'eines totalment inclusives, no?
Sí, moltes vegades pensem quan parlem de barreres arquitectòniques, amb barreres físiques, però també hi ha barreres que són, no són físiques, però que són també molt importants, que és el tema de la cultura, de l'oci i de gaudir, perquè en definitiva el que busquem és que tothom pugui gaudir de lo mateix, tingui una discapacitat o no. I és superimportant que quan parlem d'accessibilitat, d'integració, pensem d'una forma més àmplia, no només en barreres en físiques, sinó en barreres que tenim per accedir a la cultura, a l'oci, al gaudir d'espais com aquest, que serà un aconteixement únic i irrepetible, està dintre de 150 anys. És una forma innovadora, també, i en les noves tecnologies cada vegada més podrem fer que tot això sigui més inclusiu.
Havies viscut una experiència similar, perquè te faig la pregunta. Tu tens un dèficit de visió, no?
Sí, un dèficit molt important de visió, i tinc una resta de menys d'un 0,5% i de naixement, i jo, per desgràcia, no he viscut mai un aconteixement com aquest. Sí, que serà tota una experiència.
Suposo que molta emoció, no?
Sí, molta emoció, perquè, bueno, us ho han explicat i, bueno, penso que és una forma també de viure un aconteixement que no repetirà. I si ho pots gaudir amb els teus, pues meravellosament bé.
Hi ha una advertència que també afecta les persones amb restes visuals mínimes. Els ulls s'han de protegir igualment durant l'observació. La implicació de la UNCE amb l'eclipse també ha tingut un altre vessant, la seguretat. L'organització ha distribuït gratuïtament ulleres homologades a través dels seus venedors i venedores. Segons explica Sánchez, inicialment se'n preveien 200.000, però finalment se n'han distribuït unes 250.000 a Catalunya. El 12 d'agost, durant uns minuts, el cel canviarà. Alguns ho veuran, altres ho escoltaran, ho notaran a la pell o percebran com canvia l'entorn.
Doncs ja sabeu que l'eclipsi també pot ser inclusiu, i això ens ho ha explicat des de Delta.cat la nostra companya Diana Mar. Va, que seguim endavant, i encara us hem d'explicar altres qüestions que tenen a veure amb el que passarà dimecres, sinó el que ha passat aquest cap de setmana. No tenim podcast casteller, aquest tan xulo que ens porten cada dilluns des de Ràdio Ciutat de Valls, però sí que li hem de donar a l'Eric Rosique, sisplau, que ens expliqui doncs com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, encara que sigui un apunt de dos minutets. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Diada, encara dura el Firagost a Valls, i heu tingut diada aquest cap de setmana?
Encara dura la Firagost a Valls, sí. No he tingut aquest cap de setmana, però sí que és veritat, Núria, que hem de fer aquest apunt, perquè és la diada més important de tota la setmana. A més, també era important per saber com estaven les colles dels xiquets de Valls, i perquè no vam poder fer com l'apunt de la Firagost.
Perquè va ser com entre setmana, veritat, va caure entre setmana.
Exacte.
Sí.
Però era molt important perquè la vella venia d'una caiguda del 3 de Nou en Folre, a veure què passava, no, amb la Firagost, però ens va portar una Firagost de gama extra, la vella que va descarregar el 4 a 9 net, que va dir aquí som, i per tant serà important per saber com arribarà el concurs. El 2 de Nou en Folre Manilles, el 7 a 9, i finalment el Pilar de 6, per tant la vella que va plantar una gran diada de la Firagost i que es marcarà objectius per aquest mes d'agost. I pel que fa a les joves...
Però fa una mica sensació de que ja es van escalfant motors per aquest any de concurs de castells, eh? Això es nota. Per aquí, per la redacció, deien, és que és insultant, és que els fan tan fàcils.
I tant, exacte. A més, va ser un 4-9 de postal, i per tant, això, i la diada del 30 d'agost, a Vilafranca del Penedès, que també és un gran termòmetre casteller.
Sí.
I pel que fa a les joves, Núria, sí que és veritat que va fer una diada més prudent, perquè ja ens van dir que bé, va a causa de baixes, volien ser un pèl més prudents, i per tant va fer el 4-9 en Folre, descarregava el gama extra amb el 2-9 en Folre Manilles, i van intentar el 4-9 net, al veure que la vella el feia, doncs el van intentar, però li van dir cap a baix de l'enxaneta i va quedar l'intent desmuntat i es van acomiadar amb el Pilar de 5.
Això passava al Firagost, però em sembla que Llorenç del Penedès també hi ha hagut sarau aquest cap de setmana, aquí sí.
Sí, amb Llorenç del Penedès és on hem centrat l'actuació d'aquest cap de setmana, amb les joves, que també actuava Llorenç del Penedès, en aquest sentit portava el 3 i el 4 de 8, el 2 de 8 en Forra i el Pilar de 7, que també era important per les joves. També actuava la jove de Tarragona, que feia millor actuació, amb el 5 de 8, el 3 de 9 en Forra i el 4 de 8 amb l'Agulla. La jove que ja està pensant, Núria, amb Sant Magí, que ja en parlarem molt, de Sant Magí, però ja està preparant aquest Sant Magí, i els nens del Vendrell que feien la clàssica de 8 amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Per tant, actuació també tranquil·la pels nens del Vendrell.
Molt bé. Un apunt ràpid, Eric, que anem sense temps ara. Proper cap de setmana on ens trobem per celebrar els castells?
Exacte, doncs serà dissabte, que podeu seguir-ho per les televisions locals i per la xarxa, la Diada de la Bisbal del Penedès. Castells de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves i els Bous de la Bisbal. Per tant, 6 de la tarda, televisions locals en mà, que és una diada important aquesta de la Bisbal del Penedès.
Molt bé, doncs ens ho apuntem a l'agenda i dilluns en parlem. Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls, moltes, moltes gràcies.
A vosaltres, adeu.
I seguim avançant en continguts. La propera entrevista també ens porta a parlar sobre l'eclipsi i és una entrevista, jo diria, que molt especial perquè ens traurà de molts dubtes. Sabeu aquestes ulleres que tots tenim preparats per veure l'eclipsi, que ja ens han dit per activa i per passiva que han de ser unes ulleres homologades amb uns filtres especials que no serveix qualsevol cosa. Qui les fabrica? Jo crec que molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya doncs que, sens dubte, ens pot donar doncs, el seu punt de vista i, sobretot, explicar-nos com els hi ha canviat el negoci, la fabricació, en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia, de nou.
Bon dia, Núria. Bon, sí, avui
de nou, no, que és la primera vegada que connecto amb tu avui, ja no sé amb qui parlo
sí,
i amb qui
sí,
no.
Sí, sí.
Bon dia.
Avui la primera vegada, sí.
Vinga, doncs som-hi.
Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat a Barcelona.
El tenim a prop.
Sí, sí, sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Hola.
Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a Blade Rodney Vent durant mesos, turns nocturns, caps de setmana. Pensa que, bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península i bueno, super dur, però bueno, molt gratificant.
I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi, com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
Bueno, intentaré no estendre'm un gra massa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget que semblen una mica, no? Un gadget, però no ho és. És un equip de protecció individual. Les lents estan fabricades amb un polímer de 3 capes, en el nostre cas, és l'únic. I bueno, són 3 capes d'alta protecció específica per l'observació solar directa, no? Han de bloquejar el 99,99% de la radiació solar visible, és l'important.
I explica'ns una mica, hi ha gent que pensa que unes ulleres de sol normals poden funcionar per veure l'eclipsi. No és cert, oi?
No és cert. Aquí hem de diferenciar els usos, no? Les ulleres de sol estan dissenyades per reduir la llum visible, no per bloquejar la radiació ultraviolada ni la infraroja, no? Això per una banda. Per l'altra banda, bueno, com ja hem sentit per A i per B, no? Que jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació, les ulleres han de complir la ISO 123122. Això és fonamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO nosaltres ho complim, de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual cosa és un producte molt, molt, molt fiable. Però bueno, mentre sigui un producte que bloquegi la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els tres eclipses que tenim, els tres eclipsis que tenim aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? Estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, i a més amb tota la qualitat i la certificació que es pot tindre, no, a nivell global. I bueno, és una mica això.
I digue'm, tens alguna recomanació sobre com utilitzar correctament aquestes ulleres de cara a dimecres?
Sí, i tant, és super 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 important que l'ús sigui perfecte, no? Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no, que les ulleres tinguin la ISO 123122. Super, super important. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I bueno, i el tercer, el més important, seria no treure, no, o sigui, no fer allò que és natural amb nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense la ullera posada. És l'ideal, sobretot si estem amb nens, fer que facin aquest gest de ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb la ullera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és: miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No, sempre amb l'ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i demés, però depèn dels minuts que tingui de totalitat, me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades. Alguna ullera... Es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony? Són sensibles fins a aquest punt? Són delicades o no?
No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la... No la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció del de les ulleres.
I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt, s'ha de treure les de vista, o això a gust del consumidor? Sí. Perquè clar, digues.
Perdona, sí, no, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple, sí. per miopia, sí. Si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte.
No hi ha problema de que quedi algun angle obert, i ens matxaqui.
No, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que han visitat posar-les a sobre.
Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FCC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, inocues, etc. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar, són un 90% reciclables.
El paper, doncs.
Però bueno, sí, exacte, el paper. Però bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim tres eclipsis més vinent que podrem veure, sobretot a Catalunya ens acabarà l'anular, que és preciós, el gener del 28, i de fet per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar per ara, per l'eclipsi?
Fabricar entre el nostre producte i productes personalitzats. De personalitzats hem fet uns 3 milions, més o menys, i del nostre producte, juntament, hem arribat als 7 milions, més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries, i bueno, això més o menys estem en aquestes dates. Però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i per saber-ne, no?
Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys.
3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Anem tancant, a poc a poc i ràpidament, de fet, també, aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Al tornar us explicarem coses sobre la tortuga careta. Us parlarem d'un manga també i com ens hem de posar guapos de cara a l'eclipsi. Anem de perruqueria.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de...
La importància d'una bona higiene dental en els infants.
La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, bruixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
Salut activa.
Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.